En Xarxa Migdia amb Efraín García.
Comencem sumaris d'aquest dissabte 19 de novembre. La Unió Europea amenaça amb abandonar la COP27 si s'acaba renunciant al límit de 1,5 graus d'escalfament global a hores d'ara i, malgrat les desavinences, les negociacions continuen obertes. Moren 3 persones en un xoc frontal a la C-35. Laia Sant Miquel, bon dia.
Bon dia, Efraín. L'accident arriba justament després que el conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, anunciés que durant el cap de setmana es faran 100 controls de trànsit amb l'objectiu de reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes.
Dels 750.000 professionals de l'enginyeria que hi ha a Espanya, només un 20% són dones.
Avui es commemora el Dia Internacional de la Dona Emprenedora i analitzarem la presència de les dones en un camp que necessita incorporar 200.000 nous enginyers en els propers 10 anys.
En clau cultural, l'Orquestra Simfònica del Vallès comença una gira de 5 concerts dedicats a la música de cinema amb 2 dels millors compositors del gènere del segle XX, Ennio Morricone i Nino Rota.
El cicle, que s'allargarà fins al proper 4 de desembre amb Rubén Gimeno com a director i la veu de Salvador Vidal, que servirà d'enllaç entre peça i peça.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bon dia.
Hola, molt bon dia. A hores d'ara tenim un cel pràcticament asserenat a molts indrets del territori, amb alguns estrats cap a les muntanyes del prelitoral tarragoní. També núvols abundants al vessant nord del Pirineu, on nevarà de manera intermitent per damunt dels 1.200 metres. I a més, esperem de cara a aquesta tarda el creixement d'alguna nuvolada a la zona propera al Maresme, Selva, Vallès Oriental. Aquí podria descarregar algun xàfec localment acompanyat de tempesta i amb intensitat que de manera local podria ser d'intensitat forta. A més, a partir del vespre arribaran alguns núvols alts per l'oest del territori. Pel que fa a la temperatura, valors avui més baixos, màximes que rondaran els 15 graus a punts del litoral i prelitoral, en canvi, valors més baixos a la zona del Pirineu i del Prepirineu. Demà la jornada vindrà marcada per la circulació d'alguns núvols alts i mitjans, precipitació entre mig matí i primera hora de la tarda al Pirineu, sobretot al vessant nord, i en general un vent de component oest que tant avui com demà bufarà amb ratxes fortes, sobretot al Ter Sud i a l'Empordà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora, pel que fa a volum de trànsit, de moment no hi ha massa complicacions, sí que hi ha punts amb més intensitat, especialment a la Ronda de Dalt, en sentit Trinitat, en sentit Besòs, al voltant de Sant Gervasi. I pel que fa a incidències, però sí, hem de dir que, per exemple, a la T11 hi tenim un carril tallat a l'altura de Tarragona, en sentit Reus, per un accident, hi ha intensitat de moment en aquest punt, o, per exemple, que es dona pas alternatiu a la L200, a l'altura de Puiggròs, també a causa d'un accident. En aquest punt, sobretot, molta prudència. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard. I en esports, l'Espanyol segella un acord amb l'Ajuntament de Cornellà per a l'explotació comercial del Real Club Deportiu Espanyol Stadium i per la millora dels accessos.
El club ja va cedir el mes d'agost el seu camp a la Unió Esportiva Cornellà i ara posarà en marxa diverses iniciatives per obrir-se als veïns de la ciutat.
A les vies de so, Carles Capella, la producció, els serveis informatius de la xarxa i us parlen Laia Sant Miquel i Efraín García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa Migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. Després de les dificultats d'arribar a un acord final en la cimera del clima, la Unió Europea amenaça amb abandonar la COP27 si s'acaba renunciant al límit d'1,5 graus d'escalfament global.
Aquesta és la línia vermella per la Unió Europea i amenaça amb marxar de la cimera si no es respecta. Davant de l'estancament de les negociacions, el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, ha deixat clar que és preferible no arribar a cap acord si no es respecta el límit d'escalfament que s'havia establert fins al moment. L'escoltem.
We want a good decision. Volem una bona decisió, però de vegades és millor no prendre cap decisió que prendre'n una de dolenta. Creiem que encara és possible tancar un bon acord, però tots els socis han de treballar dur per fer-ho possible. I una bona decisió significa que ens mantenim en el camí de l'objectiu d'un grau i mig. No volem que aquest objectiu mori d'aquí i ara. És absolutament inacceptable.
Timmermans ha fet aquestes declaracions acompanyat de diversos ministres europeus. Ha afirmat que encara no s'ha conegut el text final de l'acord. La COP27 hauria hagut d'arribar a un consens divendres, però a hores d'ara les negociacions continuen obertes. Greenpeace denuncia que la cimera estigui donant a torça el seu braç davant del lobby dels combustibles fòssils. Fernando Fernández és coordinador de l'ONG Catalunya.
En l'esborrany que en tenim ara, no hi sigui una al·lusió clara i directa a la reducció gradual de tots els combustibles fòssils, té a veure clarament amb tot aquest lobby que hi ha. Un exemple, la delegació de Mauritània, per exemple. No? El CEO de BP, de British Petroleum, està a la delegació de Mauritània. Algú es pot creure que es negociarà en favor de la reducció del petroli si està el CEO de la BP allà ficat? Jo crec que no. Per això que per nosaltres aquí s'hauria de donar un cop de puny sobre la taula i canviar tot això. No?
Per la seva part, els països en desenvolupament reclamen un compromís per crear un fons independent per finançar les compensacions pels danys que pateixen pel canvi climàtic. La Unió Europea ha acceptat la seva creació, però l'ha condicionat al fet que l'ajuda vagi destinada als països més vulnerables i que vingui d'una àmplia base de donants.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que hauria estat agredit en un mas a Flix.
El cos policial ha rebut l'avís aquest divendres a la nit. La víctima va ser traslladada al centre d'atenció primària, on el van intentar reanimar sense èxit. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets, però a hores d'ara el cas està sota secret d'actuacions.
I tres persones han resultat mortes en un accident a la C-35.
L'accident ha tingut lloc a l'alçada de Llinars del Vallès aquest divendres, quan dos vehicles han xocat frontalment al quilòmetre 46,5 en sentit Granollers. Els vehicles hi viatjaven dues i quatre persones. Els ferits, entre els quals cal afegir un ferit lleu i dos amb lesions de menor gravetat, han estat traslladats a l'Hospital de Granollers. L'accident ha obligat a tallar la via en els dos sentits de la circulació durant més de 4 hores.
L'accident arriba justament després que el conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, anunciés que durant el cap de setmana es faran 100 controls de trànsit amb l'objectiu de reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes.
Fins avui, 15 persones han perdut la vida per accident de trànsit a la xarxa viària interurbana. Des de l'inici d'any ja són 146 les víctimes mortals. Tot i que això suposa una reducció del 12,3% respecte a l'any 2019, Elena ha fet una crida a la responsabilitat al volant. Durant el cap de setmana està previst que es duguin a terme 100 controls arreu del territori que serveixin per vigilar el comportament en la conducció, especialment en vies amb afluència de ciclistes. Així mateix hi haurà un increment de radars mòbils i diversos helicòpters tant d'informació com d'inspecció viària.
I encara en aquest sentit, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat el projecte de perllongament de la C-32 entre Tordera i Lloret de Mar perquè no s'ajusta a allò que abarca la llei de canvi climàtic.
L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, assegura que aquesta sentència estava anunciada atesa a les mancances que hi havia en el projecte fet per la Generalitat. Malgrat això, Joan Carles García reclama que cal una solució als problemes de mobilitat a la Girona 600 i a la Nacional 2 a Tordera i que, si no es fa el perllongament, les administracions competents han de buscar una solució a una situació que qualifica de desastre.
El fet que la carretera Lloret no es faci i el fet de que la C-32 arribi a la G600 i el fet de que la Nacional 2, que estigui en obres, sigui una carretera ràpida que arriba a la cruïlla de Can Bartolí, és un desastre. O es fa la carretera Lloret o es busca una alternativa, però no podem viure aquesta situació. Ho he dit 50.000 vegades ja des que estem en aquesta situació.
El projecte aturat preveia la construcció d'un tram de 6 quilòmetres d'un carril per sentit i un tercer carril reversible, segons les necessitats del trànsit. A més, contemplava la construcció de 2 túnels i 5 viaductes.
Pere Aragonès ressalta el diàleg com a eix central de l'agenda política actual. El president de la Generalitat ha reivindicat la importància d'arribar a consensos en el marc de la seva visita al Maresme per celebrar el 20è aniversari de la Fundació Ernest Lluch.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat aquest divendres la Biblioteca Ernest Lluch, situada a Vilassar de Mar, amb motiu de la celebració del 20è aniversari precisament de la Fundació Ernest Lluch. Durant la seva intervenció, Aragonès ha posat en valor el diàleg com a eina per assolir consensos, tal com feia Ernest Lluch. L'escoltem.
El valor del diàleg, que avui és un dels eixos centrals també de l'agenda política a casa nostra. El diàleg no comporta la renúncia als teus plantejaments. De fet, podríem dir que qui s'atreveix a posar doncs, sota un stress test, no? Una prova dialèctica en arguments, el que són doncs els seus plantejaments, és qui està més segur doncs que són plantejaments que valen la pena.
L'activitat de la Fundació Ernest Lluch arriba als 20 anys d'història. Tal com ha explicat el seu president Joan Majó, en la primera dècada la seva funció es va basar en recollir el llegat de Lluch i conservar-lo, un arxiu emmagatzemat a la Biblioteca de Vilassar de Mar. En la segona dècada de la Fundació, la tasca ha consistit a aplicar el pensament i sobretot el diàleg que pregonava Lluch per resoldre problemàtiques actuals.
El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, explica que la seva formació farà la seva pròpia proposta sobre el delicte de sedició perquè Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya lliurement. Ho ha dit durant el Consell Nacional al Prat de Llobregat.
Hem presentat i presentarem doncs, un text alternatiu a la reforma del Codi Penal que derogui de veritat el delicte de sedició i que serveixi no per blanquejar la injustícia i els justiciers de l'Estat espanyol davant les institucions europees. No, no, sinó al contrari, que serveixi per deixar de perseguir i deixar d'espantar, intentar dissuadir i criminalitzar les accions i mobilitzacions de l'independentisme o la dissidència política o la desobediència.
I a Badalona, el PSC ha ratificat 140 alcaldables de cara a les municipals del pròxim mes de maig. Durant l'acte, el primer secretari Salvador Illa ha acusat Pere Aragonès de ser el responsable que al gener no hi hagi pressupostos.
Senyor Pere Aragonès, ell és el responsable de que 1 de gener, amb tot el que està passant al món, amb totes les dificultats que hi ha, a Catalunya no hi hagi un pressupost aprovat. No? I això és política del passat. Política del passat, en formes del passat. Perquè han dit de tot. Han dit de tot. Que preferien un pressupost prorrogat abans que pactar-lo amb nosaltres. Ara hi deien que prefereixen un pressupost amb Junts per Catalunya i els Comuns, però si es van fer fora del govern fa 3 setmanes. Però aquí, però jo demano serietat i rigor.
El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, acusa Junts d'estar bloquejant iniciatives al Parlament com el decret per augmentar els recursos per a salut. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
Tothom és conscient de la necessitat de tenir palanques, no només els pressupostos del 2023, sinó decrets com el que suposa una injecció de recursos al sistema públic de salut. No té sentit fer aquest discurs des d'un punt de vista retòric i després, a l'hora de la veritat, intentar tombar un decret que implica més recursos al sistema de salut.
I des de Ripoll, on la CUP fa un acte polític, la diputada Eulàlia Reguana ha assegurat que el govern no està a l'altura i l'acusa de fer política sociovergent.
Veiem un govern que no està a l'alçada, un govern que està bunqueritzat, que no parla, que no escolta, que no posa propostes per totes aquestes situacions, que segueix tancat en banda amb les polítiques de sempre, amb les polítiques sociovergents.
La consellera de Justícia, Gemma Ubasar, ha presidit juntament amb l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, el primer acte de lliurament dels documents de reparació jurídica a un total de 18 famílies abrerenques. El document acredita la nul·litat de les sentències i les resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra que van ser sotmesos pel règim franquista. Fins al moment s'han localitzat 18 famílies, però la tasca de l'Arxiu Històric Municipal encara no s'ha acabat, ja que es continuarà buscant a la resta de famílies abrerenques. És una crònica de Gemma Vilallonga des de Ràdio Abrera.
Es tracta de víctimes que van ser jutjades pels tribunals franquistes i condemnades a duríssimes penes de presó o, en el pitjor dels casos, condemnades a mort i executades després d'un judici sumaríssim. Sentim la consellera de Justícia, Gemma Ubasart.
Actes com els d'avui donen sentit a la feina que fem a dia a dia. Avui 20 veïns del municipi d'Abrera reben la justícia i el reconeixement que mereixen mitjançant el document de reparació jurídica. En nom de la conselleria que represento, vull traslladar tres missatges a les famílies. Els seus familiars no eren culpables de res, els judicis franquistes van ser una farsa i, per últim, el govern d'aquest país reconeix i honra la memòria de les víctimes del franquisme com a deure democràtic.
L'acte de lliurament dels documents de nul·litat, oberta a tota la ciutadania, ha tingut lloc a la sala municipal d'Abrera, on també s'ha fet una xerrada col·loqui sobre la repressió franquista i les fitxes de llibertat vigilada del règim franquista. Fins al moment s'han localitzat 18 famílies, però la tasca de l'Arxiu Històric Municipal encara no s'ha acabat, ja que es continuarà buscant a la resta de famílies abrerenques.
La plataforma d'afectats per la hipoteca i el sindicat de llogaters exigeixen la immediata aplicació de la modificació puntual del POM per l'obtenció del 30% d'habitatge social. Les dues entitats denuncien que la mesura ja estava inclosa tant al pla de mandat com al pla local d'habitatge 2019-2025 i que encara no s'ha començat a aplicar tot i haver passat 3 anys.
La plataforma d'afectats per la hipoteca i el sindicat de llogateres exigeixen la immediata aplicació de la modificació puntual del POM per l'obtenció del 30% d'habitatge social a Terrassa. Les dues entitats denuncien que la mesura ja estava inclosa tant al pla del mandat com al pla local d'habitatge 2019-2025 i que encara no s'ha començat a aplicar, tot i haver passat 3 anys. Aquest ha estat el tema principal a l'Assemblea Oberta celebrada aquest dissabte al matí al Centre Cívic de Sant Pere. Una implementació que, tal i com s'ha explicat des d'aquestes plataformes, suposaria que un de cada 3 habitatges seria protegit. Des de l'assemblea d'aquest cap de setmana s'ha explicat quines seran les mobilitzacions i reivindicacions que es duran a terme a inicis d'any, posant el mes de gener com a moment clau a pocs mesos de les eleccions municipals. Plataforma d'afectats per la hipoteca i sindicat de llogateres han anunciat que es farà públic un comunicat conjunt i que es demanarà la participació a un ple de l'Ajuntament amb la proposta d'una moció per veure el posicionament polític que tenen els partits sobre aquest tema en concret.
Avui es commemora el Dia Internacional de la Dona Emprenedora. Precisament dijous es va celebrar la 4ª edició de l'Steam Woman Congress per reivindicar la presència femenina als camps de la ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. I és que dels 750.000 professionals de l'enginyeria que hi ha a Espanya, només un 20% són dones. Informa Erika Palomares.
En els propers 10 anys es necessitaran incorporar 200.000 nous enginyers, segons dades de l'Observatori de l'Enginyeria d'Espanya. Sobretot en la professió hi falten dones. Per aquest motiu s'estan portant a terme diferents iniciatives per despertar l'interès dels nens i nenes per les branques científico-tecnològiques. Ho explica Susana Cabos, directora i impulsora de l'àmbit d'inspiració del STEM Women Congress.
Las cifras de entrada a la universidad no son muy alentadoras y si nos vamos realmente a las chicas que cogen áreas tecnológicas en el bachillerato, no llegamos ni a un 30%. Sabemos que si actuamos sobre ese ámbito, precisamente, daremos una vuelta a lo que está pasando actualmente y acercaremos a muchas más mujeres en un futuro a estudios STEM.
Aquest dijous, a l'STEM Women Congress, es van fer en directe exemples d'aquestes iniciatives, com ara les d'enginyera i les de SEAT, que fan experiments a les escoles. I per trencar els estereotips, la iniciativa Inspira STEM fa xerrades per tractar les qüestions que dificulten que les noies s'apropin a les branques STEM. Marta Molina és enginyera de telecomunicació i mentora de l'Inspira STEM.
Las grandes empresas están cada vez más dirigidas por personas que estudian carreras relacionadas con las STEM y si las mujeres nos quedamos fuera, pues nos estamos perdiendo ahí pues una capacidad de decisión, un poder adquisitivo, nos estamos perdiendo muchas cosas. Y eso además de ser tremendamente injusto es preocupante como sociedad.
Al congrés que va tenir lloc al Cosmocaixa de Barcelona també es van fer més de 60 ponències d'arreu del món, la presentació de l'informe anual Report i l'entrega dels Premis STEM.
L'associació Punt de Referència busca 3 persones o famílies de Sant Cugat del Vallès que estiguin disposades a acollir joves migrants d'entre 18 i 21 anys durant 9 mesos. El projecte Acull, impulsat per l'entitat, fa 20 anys que ajuda persones extutelades i o migrants que no disposen d'una xarxa familiar ni de cap ajut de referència proper des de Sant Cugat, des de Cugat Mèdia, Zoe Ribaudi.
Gràcies a la convivència amb les persones acollidores, el jovent té l'oportunitat de millorar habilitats importants per afrontar l'emancipació, com les competències lingüístiques, l'organització de les tasques o les habilitats culinàries. Els requisits que es demanen a les persones que vulguin acollir són viure a Sant Cugat del Vallès, disposar d'una habitació lliure a casa, tenir disponibilitat horària per poder fer almenys un àpat al dia amb el jove i ser una persona empàtica, assertiva, flexible i vital. Totes les persones o famílies acollidores rebran el suport socioeducatiu d'un professional de punt de referència durant els 9 mesos que dura l'acollida.
En clau cultural, l'Orquestra Simfònica del Vallès comença una gira de 5 concerts dedicats a la música de cinema amb dos dels millors compositors del gènere del segle XX, els italians Ennio Morricone i Nino Rota.
El Teatre La Faràndula de Sabadell ha estat el primer escenari d'un cicle que s'allargarà fins al proper 4 de desembre. Aquesta tarda tindrà lloc el segon concert, aquest cop al Palau de la Música Catalana, per on tornarà a passar el 3 de desembre, després d'un concert a la Factoria Cultural de Terrassa. La gira es tancarà a l'Auditori de Sant Cugat. Les bandes sonores de Morricone i Rota van marcar tota una època i van crear un llenguatge propi en pel·lícules com Cinema Paradiso, La Muerte Tenía un Precio, El Bueno, El Feo y El Malo, El Padrino o La Estrada. Rubén Jimeno serà el director que es posarà al capdavant de l'orquestra en tots els concerts, mentre que l'actor de doblatge Salvador Vidal posarà veu al nou guió de Jordi Cos per enllaçar cada peça musical.
L'Esbart Dansaire de Rubí arrenca els actes de celebració del seu centenari amb un espectacle al Teatre Municipal de la localitat del Vallès Occidental.
Sota el títol 100 anys de dansa, l'espectacle ha comptat amb la col·laboració dels altres dos únics esbarts centenaris de Catalunya, l'Esbart Català de Dansaires i l'Esbart Manresa. Ha estat la primera gran cita d'un any que s'espera que sigui molt especial pels rubinencs. Els tres grups han tancat l'acte amb un ball sardà interpretat conjuntament.
Notícies en xarxa. Esports.
L'Espanyol segella un acord amb l'Ajuntament de Cornellà per a l'explotació comercial del seu estadi i per a la millora dels accessos.
Després que el club cedís el mes d'agost al seu camp a la Unió Esportiva Cornellà per poder-hi disputar els partits de la Primera Federació, ara han posat les bases per enfortir la seva relació amb la ciutat. Sobre la taula, una de les més importants reivindicacions des de la seva inauguració, la millora d'uns accessos que els dies de partit sempre se saturen. L'Espanyol, a més, podrà explotar comercialment l'anella de l'estadi i, a canvi, posarà en marxa diverses iniciatives per obrir-se als veïns de Cornellà.
Mentre tota l'atenció esportiva està al Mundial de Qatar, aquí la Lliga de Primera Federació torna a posar-se en marxa amb partits del Cornellà, el Barça Atlètic i del Nàstic, que torna a jugar a casa després de 3 partits consecutius fora amb bones sensacions. Per a Raül Agné, el factor camp serà molt important, ja que considera que a casa som més forts que fora. Ho amplia Alejandro Berzosa des de Tarragona Ràdio.
Això sí, no tindran una prova gaire senzilla, ja que s'enfronten amb el líder de la classificació, el Club Deportivo Castellón. El conjunt valencià porta 7 victòries, 3 empats i una derrota, amb un total de 24 punts. Aquesta única ensopegada la van patir davant el Barça Atlètic a la primera jornada per 3-2. Per tant, porten 10 partits consecutius sense perdre. El jugador del Nàstic, Eric Montes, destaca el Castelló com un rival molt a tenir en compte i que serà un repte guanyar.
Sí, és veritat que el Castelló doncs, ve amb molt bona dinàmica, ve fent les coses molt bé, per algo va líder en aquests moments, i bueno, un equip que ve en bona línia. Sabem que nosaltres també portem una bona línia, que últimament estem fent les coses molt bé les últimes setmanes, i bueno, hem de minimitzar els errors, hem de fer les coses com les estem fent els últims partits, i segur que les coses aniran bé i aprofitar les ocasions que tinguem.
El partit es jugarà al nou estadi Costa Daurada a les 5 de la tarda i serà xiulat pel col·legiat murcià Juan Antonio Campos Salinas.
En bàsquet, el Girona aquest vespre intentarà sortir de la part baixa de la taula en una pista molt complicada. Els d'Aito García Reneses visitaran la seu del Gran Canària, tercer a l'ACB, empatat ara mateix amb el Real Madrid i el Baskonia.
Els gironins es troben en ple turmalet de la temporada després de la derrota amb el Barça, primer classificat la setmana passada. Aquest vespre viatgen a Gran Canària. Encara els quedaran dos reptes d'alta exigència, el Baskonia i el Breogán, tots dos seguits de manera consecutiva després de 7 jornades. El seu caseller suma 2 victòries i 5 derrotes.
L'Espart Girona liquida l'Estudiantes des de la zona de 3 punts.
Les noies de Bernat Canut arrodoneixen un 87-75 després d'haver arribat a situar-se 22 punts per sobre del rival. Les gironines han portat el ritme des de l'inici i han ofert tot un recital des de fora de la pintura. A la mitja part ja li clavaven 17 punts a l'Estudiantes amb un percentatge d'encert de 9 dels 12 tirs de 3. El Girona suma ja 6 victòries i se situa com a líder provisional de la Lliga.
Aquest cap de setmana tornen les màximes competicions estatals d'hoquei patins, tant l'hoquei Lliga masculina, amb l'Arenys de Munt rebent diumenge al migdia a l'Igualada, i el Líder Grip Mataró, tornant a la competició de l'hoquei Lliga femenina amb la visita del Bigues i Riells al pavelló Jaume Parera. Ens ho explica Judit Peñaranda des de Mataró Ràdio.
Després d'un gran inici de temporada amb només un de 5 partits perduts, el Líder Grip Mataró buscarà mantenir la bona línia de resultats en la represa després del Mundial. La prova és de nivell. El Vigues i Riells té els mateixos punts que les mataronines. Un total de 8, fruit de 2 victòries i 2 empats, obtenint punts de mèrit com l'empat amb el Fraga o l'ajustada derrota per 2-3 contra el Vilassana. El d'aquest dissabte a les 6 de la tarda és, doncs, un duel ajustat i una bona prova de nivell. Oriol Perarnau és el tècnic del Líder Grip Mataró.
Que serà un partit ajustat, en el que els detalls segurament decidiran el partit, i òbviament doncs, són uns punts que ens anirien molt bé per tornar a començar sumant després d'aquest peron del Mundial, i preveient que ens venen uns partits després del partit amb el Vigues que seran molt complicats amb els equips teòricament favorits per guanyar la Lliga.
El duel servirà per veure el retorn de l'ex del Mataró, Gala Soler, al pavelló Jaume Parera.
I quan falten pocs minuts per arribar a 2:15, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el Banc dels Aliments. Registra't a granrecapte.com.
Ajudar a omple.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca Armageddon Time. Un nen és enviat a una escola privada i allà s'enfronta a l'elitisme de la institució. També arriba La Maternal, un film espanyol protagonitzat per una mare adolescent. I pels més petits s'estrena Reyes contra Santa.
Serás pintor si lo quieres ser. Nada te podrá parar.
Vas a ir a la universidad.
Podrá sentarse a la mesa con Reyes si juega bien sus cartas.
El protagonista de Armageddon Time és en Paul, un nen que viu una infància tranquil·la a les afores de Nova York, amb el suport de la seva mare i el seu avi, interpretat pel veterà Anthony Hopkins. Un incident, però, provoca que l'enviïn a una escola privada amb el pare de Donald Trump al Consell d'Administració. Allà es trobarà amb un elitisme i un racisme desacomplexats que canviaran dràsticament el seu món.
Sé un hombre íntegro. Aprieta bien la mano. Dame un abrazo.
¿Con quién estabas?
Con chavales estaba.
Que te calles.
Que te calles tú.
Mira, como sigáis así, os van a volver a separar.
La Maternal és un centre per a mares menors d'edat. Allà hi ingressa la Carla, una noia de 14 anys embarassada de 6 mesos. Desafiant i rebel, fins llavors havia viscut en un vell restaurant de carretera amb la seva mare soltera. El centre compartirà el temps amb altres joves com ella i juntes amb els seus bebès s'enfrontaran a un nou món d'adults per al qual no estan preparades.
Duele mucho, padres.
Carla es el peor dolor que existe en el mundo.
Somos los seres de la Navidad.
¿Todos ellos traen regalos por Navidad?
Todos. Ojo,
que pisas al amigo invisible.
¿Qué pasa, Reyes?
¿Cuánto tiempo sin verte?
No me digas, es la carta para los Reyes Magos.
Es la carta para Santa.
Amb el Nadal a la vora, s'estrena Reyes contra Santa. El film explica com els Reis Mags, farts que el Pare Noel, en Santa, els tregui cada cop més protagonisme, decideixen enfrontar-s'hi. El problema és que aquest conflicte despertarà un enemic comú molt més perillós, el Krampus, que portava segles inactiu.
Que venia com poner el cuerpo a les cases.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Repassem els titulars d'aquest dissabte 19 de novembre de 2022. La Unió Europea amenaça amb abandonar la COP27 si s'acaba renunciant al límit d'1,5 graus de l'escalfament global. A hores d'ara, i malgrat les desavinences, les negociacions continuen obertes. Moren tres persones en un xoc frontal a la C-35. Laia Sant Miquel, bon dia.
Bon dia de nou, Efraín. L'accident arriba justament després que el conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, anunciés que durant el cap de setmana es faran 100 controls de trànsit amb l'objectiu de reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes.
Dels 750.000 professionals de l'enginyeria que hi ha a Espanya, només un 20% són dones.
Avui es commemora el Dia Internacional de la Dona Emprenedora i analitzarem la presència de les dones en un camp que necessita incorporar 200.000 nous enginyers en els propers 10 anys.
En clau cultural, l'Orquestra Simfònica del Vallès comença una gira de 5 concerts dedicats a la música de cinema amb dos dels millors compositors del gènere del segle XX, Ennio Morricone i Nino Rota.
El cicle s'allargarà fins al proper 4 de desembre i comptarà amb Rubén Jimeno com a director i amb la veu de Salvador Vidal, que servirà d'enllaç entre peça i peça.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bon dia.
Hola, molt bon dia. A hores d'ara tenim un cel pràcticament asserenat a molts indrets del territori, amb alguns estrats cap a les muntanyes del prelitoral tarragoní. També núvols abundants al vessant nord del Pirineu, on nevarà de manera intermitent per damunt dels 1.200 metres. I, a més, esperem de cara a aquesta tarda el creixement d'alguna nuvolada a la zona propera al Maresme, Selva, Vallès Oriental. Aquí podria descarregar algun xàfec localment acompanyat de tempesta i amb intensitat que de manera local podria ser d'intensitat forta. A més, a partir del vespre arribaran alguns núvols alts per l'oest del territori. Pel que fa a la temperatura, valors avui més baixos, màximes que rondaran els 15 graus a punts del litoral i prelitoral, en canvi, valors més baixos a la zona del Pirineu i del Prepirineu. Demà la jornada vindrà marcada per la circulació d'alguns núvols alts i mitjans, precipitació entre mig matí i primera hora de la tarda al Pirineu, sobretot al vessant nord, i en general un vent de component oest que tant avui com demà bufarà amb ratxes fortes, sobretot al Ter Sud i a l'Empordà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, amb Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments, trànsit encara es manté estable a la majoria de punts, certes zones amb intensitat, però la veritat, sense cues remarcables, i el que és més important, sense accidents o incidències especials que puguin entorpir massa la mobilitat. És cert que queda encara un cert rastre de lentitud a la ronda de dalt entre Sarrià i la zona de Sant Gervasi, en sentit Besòs, i a la litoral entre Gran Via i el Bon Pastor, a la mateixa direcció. A la resta, en principi, i de moment, sense altres dificultats. És tot. Bona tarda.
Gràcies. Bona tarda, Eduard. I en esports, l'Espanyol segella un acord amb l'Ajuntament de Cornellà per a l'explotació comercial del seu camp i per a la millora dels accessos.
El club ja va cedir el mes d'agost el seu camp a la Unió Esportiva Cornellà i ara posarà en marxa diverses iniciatives per obrir-se als veïns de la ciutat.
A les vies de so, Carles Capella. A la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Laia Sant Miquel i Efraín García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. Després de les dificultats per arribar a un acord final en la cimera del clima, la Unió Europea amenaça amb abandonar la COP27 si s'acaba renunciant al límit d'1,5 graus de l'escalfament global.
Aquesta és la línia vermella per la Unió Europea i amenaça amb marxar de la cimera si no es respecta. Davant de l'estancament de les negociacions, el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, ha deixat clar que és preferible no arribar a cap acord si no es respecta el límit d'escalfament que s'havia establert fins al moment.
We want a good decision.
Volem una bona decisió, però de vegades és millor no prendre cap decisió que prendre'n una de dolenta. Creiem que encara és possible tancar un bon acord, però tots els socis han de treballar dur per fer-ho possible. I una bona decisió significa que ens mantenim en el camí de l'objectiu d'un grau i mig. No volem que aquest objectiu mori d'aquí i ara. És absolutament inacceptable.
Timmermans, que ha fet aquestes declaracions acompanyat de diversos ministres europeus, ha afirmat que encara no s'ha conegut el text final de l'acord. La COP27 hauria hagut d'arribar a un consens divendres, però a hores d'ara les negociacions continuen obertes. Per la seva part, els països en desenvolupament reclamen un compromís per crear un fons independent per finançar les compensacions pels danys que pateixen pel canvi climàtic. La Unió Europea ha acceptat la seva creació, però l'ha condicionat al fet que l'ajuda vagi destinada als països més vulnerables i que vingui d'una àmplia base de donants.
Tres persones han resultat mortes en un accident a la C-35.
L'accident ha tingut lloc a l'alçada de Llinars del Vallès aquest divendres, quan dos vehicles han xocat frontalment al quilòmetre 46,5 en sentit Granollers. Als vehicles hi viatjaven dues i quatre persones. Els ferits, entre els quals cal afegir un ferit lleu i dos amb lesions de menor gravetat, han estat traslladats a l'Hospital de Granollers. L'accident ha obligat a tallar la via en els dos sentits de la circulació durant més de 4 hores.
Aquest accident arriba justament després que el conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, anunciés que durant el cap de setmana es faran 100 controls de trànsit amb l'objectiu de reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes.
Fins avui, 15 persones han perdut la vida per accident de trànsit a la xarxa viària interurbana. Des de l'inici d'any ja són 146 les víctimes mortals, tot i que això suposa una reducció del 12,3% respecte a l'any 2019. Elena ha fet una crida a la responsabilitat al volant.
Pere Aragonès ressalta el diàleg com a eix central de l'agenda política actual. El president de la Generalitat ha reivindicat la importància d'arribar a consensos en el marc de la seva visita al Maresme per celebrar el 20è aniversari de la Fundació Ernest Lluch.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat aquest dissabte la Biblioteca Ernest Lluch, situada a Vilassar de Mar, amb motiu de la celebració del 20è aniversari de la Fundació Ernest Lluch. Durant la seva intervenció, Aragonès ha posat en valor el diàleg com a eina per assolir consensos, tal com feia Ernest Lluch.
El valor del diàleg, que avui és un dels eixos centrals també de l'agenda política a casa nostra. El diàleg no comporta la renúncia als teus plantejaments. De fet, podríem dir que qui s'atreveix a posar sota un estrès test, no? Una prova dialèctica en arguments, el que són els seus plantejaments, és qui està més segur que són plantejaments que valen la pena.
L'activitat de la Fundació Ernest Lluch arriba als 20 anys d'història.
El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, explica que la seva formació farà la seva pròpia proposta sobre el delicte de sedició perquè Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya lliurement. Ho ha dit durant el Consell Nacional al Prat de Llobregat.
Hem presentat i presentarem un text alternatiu a la reforma del Codi Penal que derogui de veritat el delicte de sedició i que serveixi no per blanquejar la injustícia i els justiciers de l'Estat espanyol davant les institucions europees. No, sinó al contrari, que serveixi per deixar de perseguir i deixar d'espantar, intentar dissuadir i criminalitzar les accions i mobilitzacions de l'independentisme o la dissidència política o la desobediència.
A Badalona, el PSC ha ratificat 140 alcaldables de cara a les municipals del pròxim mes de maig. Durant l'acte, el primer secretari Salvador Illa ha acusat Pere Aragonès de ser el responsable que al gener no hi hagi pressupostos.
Senyor Pere Aragonès, ell és el responsable de que 1 de gener, amb tot el que està passant al món, amb totes les dificultats que hi ha, a Catalunya no hi hagi un pressupost aprovat. No? I això és política del passat. Política del passat, en formes del passat. Perquè han dit de tot. Han dit de tot. Que preferien un pressupost prorrogat abans que pactar-lo amb nosaltres. Ara hi deien que prefereixen un pressupost amb Junts per Catalunya i els Comuns, però si es van fer fora del govern fa 3 setmanes. Però aquí, però jo demano serietat i rigor.
I per la seva banda, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, acusa Junts d'estar bloquejant iniciatives al Parlament, com el decret per augmentar els recursos per salut. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
Tothom és conscient de la necessitat de tenir palanques, no només els pressupostos del 2023, sinó decrets com el que suposa una injecció de recursos al sistema públic de salut. No té sentit fer aquest discurs des d'un punt de vista retòric i després, a l'hora de la veritat, intentar tombar un decret que implica més recursos al sistema de salut.
I des de Ripoll, on la CUP fa un acte polític, la diputada Eulàlia Reguant ha assegurat que el govern no està a l'altura i l'acusa de fer una política sociovergent.
Veiem un govern que no està a l'alçada, un govern que està bunqueritzat, que no parla, que no escolta, que no posa propostes per totes aquestes situacions, que segueix tancat en banda amb les polítiques de sempre, amb les polítiques sociovergents.
L'activista Mohamed Said Badawi finalment ha estat expulsat de l'Estat, segons han confirmat fonts de la policia espanyola a Europa Press.
Ara per ara, però, no es coneix encara la seva destinació, tot i que les mateixes fonts policials apunten al Marroc. La primera veu d'alarma l'ha donat aquest matí l'escriptor Helios Fernández Garcés, quan li han anul·lat una visita al CIE de la zona franca. L'activista reusenc va ser empresonat a meitats d'octubre després que se li rebutgés la petició de nacionalitat espanyola en considerar-lo un perill per la seguretat de l'Estat. El Ministeri d'Interior espanyol va aturar l'expulsió i va dictar l'internament al CIE per no més de 60 dies. L'última paraula la tenia el jutjat de Reus, que, de confirmar-se aquesta informació, hauria decidit fer efectiva l'expulsió.
Avui es commemora el Dia Internacional de la Dona Emprenedora. Precisament dijous es va celebrar la 4ª edició de l'Steam Women Congress per reivindicar la presència femenina als camps de la ciència, de la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques. I és que dels 750.000 professionals de l'enginyeria que hi ha a Espanya, només un 20% són dones. Informa Erika Palomares.
En els propers 10 anys es necessitaran incorporar 200.000 nous enginyers, segons dades de l'Observatori de l'Enginyeria d'Espanya. Sobretot, en la professió hi falten dones. Per aquest motiu, s'estan portant a terme diferents iniciatives per despertar l'interès dels nens i nenes per les branques científico-tecnològiques. Ho explica Susana Cabos, directora i impulsora de l'àmbit d'inspiració del STEM Women Congress.
Las cifras de entrada a la universidad no son muy alentadoras. Y si nos vamos realmente a las chicas que cogen áreas tecnológicas en el bachillerato, no llegamos ni a un 30%. Sabemos que si actuamos sobre ese ámbito, precisamente, daremos una vuelta a lo que está pasando actualmente y acercaremos a muchas más mujeres en un futuro a estudios STEM.
Aquest dijous, a l'STEM Women Congress, es van fer en directe exemples d'aquestes iniciatives, com ara les d'enginyera i les de SEAT, que fan experiments a les escoles. I per trencar els estereotips, la iniciativa Inspira STEM fa xerrades per tractar les qüestions que dificulten que les noies s'apropin a les branques STEM. Marta Molina és enginyera de telecomunicació i mentora de l'Inspira STEM.
Las grandes empresas están cada vez más dirigidas por personas que estudian carreras relacionadas con las STEM. Y si las mujeres nos quedamos fuera, pues nos estamos perdiendo ahí pues una capacidad de decisión, un poder adquisitivo, nos estamos perdiendo muchas cosas. Y eso, además de ser tremendamente injusto, es preocupante como sociedad.
Al congrés que va tenir lloc al Cosmocaixa de Barcelona també es van fer més de 60 ponències d'arreu del món, la presentació de l'informe anual Report i l'entrega dels Premis STEM.
A finals de l'any passat, el Ripollès comptava amb 306 places turístiques més que el 2020. Amb aquest augment, el total ja arriba a 11.110 declarades, tot i que els experts apunten que encara no es pot parlar de massificació turística, n'informa Dana Ricard des de Televisió del Ripollès.
El Ripollès va tancar l'any passat amb 306 places turístiques més que el 2020. El tipus d'establiment que ha pujat més són els coneguts com a habitatges d'ús turístic i per això municipis com Ribes de Freser han aprovat parar el comptador de llicències. De totes maneres, els experts no creuen que siguin xifres alarmants, tal com explica la doctora en turisme Esther Noguer Juncà.
Són elevades per lo que és la comarca, però serien més elevades encara si no tinguéssim això, perquè molta gent que viuen aquí del turisme hauria hagut de marxar. Llavors, vull dir que sí, que som una, què et diria, som una destinació turística, però no tenim encara problemes de massificació.
Encara que els estudis afirmen que hi ha 11.110 places turístiques, Noguer apunta que és probable que n'hi hagi moltes més de no declarades. A les portes de l'hivern i amb tres estacions d'esquí, municipis com Camprodon o Setcases doblaran les seves xifres d'habitants en les pròximes setmanes.
La botiga online de roba Shein obre a Barcelona la botiga efímera més gran de les que han fet fins ara a Espanya. Aquest cop, els clients sí podran adquirir-hi els productes.
La Pop-up Store ha obert les portes aquest matí al número 15 del portal de l'Àngel, al mateix espai que ja havia fet servir el mes de juny. Es tracta de més de 900 metres quadrats i dues plantes en les quals Shein ofereix una àmplia selecció de roba femenina, masculina i altres productes com ara accessoris o productes de decoració. A diferència d'aquest estiu, els clients sí que podran comprar-hi els productes presencialment en lloc d'haver-los d'encarregar online i esperar l'enviament. La botiga disposa d'estants on prendre un cafè o una xocolata, on fer-s'hi la manicura. L'horari serà de 10 del matí a 8 del vespre i estarà oberta fins al 29 de novembre.
L'associació Punt de Referència busca tres persones o famílies de Sant Cugat del Vallès que estiguin disposades a acollir joves migrants d'entre 18 i 21 anys durant 9 mesos. El projecte Acull, impulsat per l'entitat, fa 20 anys que ajuda persones extutelades i o migrants que no disposen d'una xarxa familiar ni cap adult de referència proper. Des de Cugat Mèdia, Zoe Ribaudi.
Gràcies a la convivència amb les persones acollidores, el jovent té l'oportunitat de millorar habilitats importants per afrontar l'emancipació, com les competències lingüístiques, l'organització de les tasques o les habilitats culinàries. Els requisits que es demanen a les persones que vulguin acollir són viure a Sant Cugat del Vallès, disposar d'una habitació lliure a casa, tenir disponibilitat horària per poder fer almenys un àpat al dia amb el jove i ser una persona empàtica, assertiva, flexible i vital. Totes les persones o famílies acollidores rebran el suport socioeducatiu d'un professional de punt de referència durant els 9 mesos que dura l'acollida.
S'apropa Nadal i municipis i ciutats esperen amb candeletes que els carrers s'il·luminin i s'omplin de vida. A Badalona, al carrer del Mar, al Canonge Baranera i altres propers a l'eix comercial han estat els primers de la ciutat amb il·luminació nadalenca, ja que l'encesa compta a càrrec de l'Associació de Comerciants de Badalona, Badacentre. Ho explica Àlex Valero des de Ràdio Ciutat de Badalona.
L'encesa de llum s'ha fet amb un acte de màgia, conduït pel mag Magú, que s'ha encarregat d'apropar Nadal al centre de Badalona. Des de Badacentre creuen que engegar les llums abans d'hora és clau perquè el comerç es comenci a activar, aprofitant també l'arribada del Black Friday. I és que afirmen que aquestes donen vida i ganes de comprar, cosa que és bàsic per reactivar els negocis després d'anys difícils per la pandèmia. Malgrat que l'encesa ha estat abans que altres anys, des de Badacentre manifesten que apagaran les llums abans d'hora per controlar el consum energètic. Escoltem el Cinto Govern, president de Badacentre.
Tancarem els llums cada dia més d'hora. Aleshores, aquests 8 dies que potser engeguem abans, que seran 4 hores cada dia, es recuperen perquè a les 9, 9 i mitja ja tancarem els llums. Només al cap de setmana deixarem fins a les 11, 12 perquè la gent passeja més. Amb els llums nostres de tot l'any, a les 9 les tancàvem ja, no esperàvem fins a les 11 de la nit. I així mitiguem el consum energètic.
Recordem que la resta de carrers de Badalona hauran d'esperar fins als primers dies de desembre per estar il·luminats.
En clau cultural, l'Orquestra Simfònica del Vallès comença una gira de 5 concerts dedicats a la música de cinema amb dos dels millors compositors del gènere del segle XX, els italians Ennio Morricone i Nino Rota.
El Teatre La Faràndula de Sabadell ha estat el primer escenari d'un cicle que s'allargarà fins al proper 4 de desembre. Aquesta tarda tindrà lloc el segon concert, aquest cop al Palau de la Música Catalana, per on tornarà a passar el 3 de desembre, després d'un concert a la Factoria Cultural de Terrassa. La gira es tancarà a l'Auditori de Sant Cugat. Les bandes sonores de Morricone i Rota van marcar tota una època i van crear un llenguatge propi en pel·lícules, com ara Cinema Paradiso, La Muerte Tenía un Precio, El Bueno, El Feo y El Malo, El Padrino o La Estrada. Rubén Jimeno serà el director que es posarà al capdavant de l'orquestra en tots els concerts, mentre que l'actor de doblatge, Salvador Vidal, posarà veu al nou guió de Jordi Cos per enllaçar cada peça musical.
Matías Vige aconsegueix el Premi Dau Barcelona al millor autor. L'historiador Ulrich Schadler s'emporta el premi Una vida dedicada al joc.
L'11è Festival de Joc Dau de Barcelona, que se celebra aquest cap de setmana al recinte Fabra i Coats, ha guardonat el creador del joc de taula Arc Nova amb el seu màxim reconeixement. El premi, el millor autor novell, ha estat per Albert Reyes, creador del joc Adele. El guardó, el millor artista, que s'entregava per primer cop, ha estat per l'il·lustrador Pedro Soto, mentre que el reconeixement a tota una vida dedicada al joc ha estat per l'historiador Ulrich Schadler, un especialista en jocs de l'antiga Roma, autor de llibres i impulsor d'exposicions sobre jocs d'aquesta època.
L'Esbardensaire de Rubí arrenca els actes de celebració del seu centenari amb un espectacle al Teatre Municipal de la localitat del Vallès Occidental.
Sota el títol 100 anys de dansa, l'espectacle ha comptat amb la col·laboració dels altres dos únics esbarts centenaris de Catalunya, l'Esbar Català de Dansaires i l'Esbart Manresa. Ha estat la primera gran cita d'un any que s'espera que sigui molt especial pels rubinencs. Els tres grups han tancat l'acte amb un ball sardà interpretat conjuntament.
Notícies en xarxa. Esports.
L'Espanyol segella un acord amb l'Ajuntament de Cornellà per a l'explotació comercial del seu camp i per la millora dels accessos.
Després que el club cedís al mes d'agost el seu camp a la Unió Esportiva Cornellà per poder-hi disputar els partits de la Primera Federació, ara han posat les bases per enfortir la seva relació amb la ciutat. Sobre la taula, una de les més importants reivindicacions des de la seva inauguració, la millora d'uns accessos que els dies de partit sempre se saturen. L'Espanyol, a més, podrà explotar comercialment l'anella de l'estadi i, a canvi, posar en marxa diverses iniciatives per obrir-se als veïns de Cornellà.
Mentre tota l'atenció esportiva està al Mundial de Qatar, aquí la Lliga de Primera Federació torna a posar-se en marxa amb partits del Cornellà, del Barça Atlètic i del Nàstic. Aquest últim torna a jugar a casa després de tres partits consecutius fora amb bones sensacions. Per Raül Agné, el factor camp serà molt important, ja que considera que a casa són més forts que fora. Ho amplia Alejandro Berzosa des de Tarragona Ràdio.
Els granes, això sí, no tindran una prova gaire senzilla, ja que s'enfronten amb el líder de la classificació, el Club Deportivo Castellón. El conjunt valencià porta 7 victòries, 3 empats i una derrota, amb un total de 24 punts. Aquesta única superada la van patir davant el Barça Atlètic a la primera jornada per 3-2. Per tant, porten 10 partits consecutius sense perdre. El jugador del Nàstic, Eric Montes, destaca el Castelló com un rival molt a tenir en compte i que serà un repte guanyar.
Sí, és veritat que el Castelló doncs, ve amb molt bona dinàmica, ve fent les coses molt bé, per algo de líder en aquests moments, i bueno, un equip que ve en bona línia. Sabem que nosaltres també portem una bona línia, que últimament estem fent les coses molt bé les últimes setmanes, i bueno, hem de minimitzar els errors, hem de fer les coses com les estem fent els últims partits, i segur que les coses aniran bé i aprofitar les ocasions que tinguem.
El partit es jugarà al nou estadi Costa Daurada el 5 de la tarda i serà xiulat pel col·legiat murcià Juan Antonio Campos Salinas.
En waterpolo, la piscina de Can Llong de Sabadell acollia des de la una del migdia la final de la Supercopa d'Europa que enfrontava l'Estràpol Sabadell i el Prorreco italià, que partia com a l'etiqueta de favorit. Per saber-ne l'última hora, hi anem en directe amb Pau Vitruvi. Pau, bon dia.
Bon dia, doncs s'han complert els pronòstics aquí a la piscina de Can Llong i el Prorreco italià, el vigent campió, campió també de la Champions, ha aixecat la seva 8a Supercopa d'Europa després de guanyar per 16-8 contra l'Astral Pool Natació Sabadell, que hi accedia com a campió de l'Eurocup. Un partit que ha durat 16 minuts. Els de Quim Colet sempre han anat per darrere en el marcador, han fet el 7-5 just al límit del descans, però a la segona part, en el tercer quart, un parcial de 5-0 consecutiu dels italians ha acabat de matar aquesta final disputada aquí a la Bombonera de Can Llong, a la Finet World Aquàtics, plena de públic. Com diem, era la primera participació del Club Natació Sabadell en aquesta Supercopa d'Europa pel que fa al seu equip masculí, i ara centrat en la Lliga, en el partit que tindran dimecres aquí a casa contra el Sant Andreu i en la segona jornada de la Champions contra l'Espanda o Alemany.
Moltes gràcies, Pau Vituri. Aquest cap de setmana tornen les màximes competicions estatals d'hoquei patins, tant l'hoquei Lliga Masculina amb l'Arenys de Munt rebent diumenge al migdia a l'Igualada i el líder Grip Mataró tornant a la competició de l'hoquei Lliga Femenina amb la visita del Bigas i Riells al pavelló Jaume Parera. Ens ho explica Judit Peñaranda des de Mataró Ràdio.
Després d'un gran inici de temporada amb només un de 5 partits perduts, el líder Grip Mataró buscarà mantenir la bona línia de resultats en la represa després del Mundial. La prova és de nivell. El Bigas i Riells té els mateixos punts que les mataronines. Un total de 8, fruit de 2 victòries i 2 empats, obtenint punts de mèrit com l'empat amb el Fraga o l'ajustada derrota per 2-3 contra el Vilassana. El d'aquest dissabte a les 6 de la tarda és, doncs, un duel ajustat i una bona prova de nivell. Oriol Perarnau és el tècnic del líder Grip Mataró.
Que serà un partit ajustat, en el que els detalls segurament decidiran el partit, i òbviament doncs, són uns punts que ens anirien molt bé per tornar a començar sumant després d'aquest peron del Mundial, i preveient que ens venen uns partits després del partit amb el Bigas que seran molt complicats amb els equips teòricament favorits per guanyar la Lliga.
El duel servirà per veure el retorn de l'ex del Mataró, Gala Soler, al pavelló Jaume Parera.
En handbol, el Barça s'imposa a l'Helvetia en Itasuna i segueix invicta abans del seu retorn a la Lliga de Campions, on dijous es veurà les cares amb el Kiel.
Tot i el 33-26 del marcador final, el partit va ser prou igualat i no es va acabar de decidir fins als últims 10 minuts. A partir del 24-22 ja no hi va haver història. Els blaugranes van escapar-se al marcador i van acabar 7 punts per sobre. Amb aquesta victòria referma la seva primera posició a la Lliga Sobal. D'altra banda, el Freikling Granollers s'enfronta aquesta tarda al Bidassó en un dels clàssics de l'handbol estatal amb l'objectiu de mantenir la segona plaça.
I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui dissabte. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't a voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapte.com.
Ajudar a omple.
Amb la col·laboració de la xarxa.
tight. You pull me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Tella. Un escalador ha mort aquest dissabte al matí mentre pujava la paret de la batalla per la via dels escaladors bucòlics a Odèn, a Solsonès. El grup d'actuacions especials dels bombers ha rescatat el cos. L'avís l'han rebut passades les 11 del matí i s'hi han desplaçat dues dotacions terrestres i un helicòpter en què hi anava la dotació conjunta de rescat del GRA i el personal sanitari del sistema d'emergències mèdiques. D'altra banda, després de les dificultats per arribar a un acord final en la cimera del clima, la Unió Europea amenaça amb abandonar la COP27 si s'acaba renunciant al límit d'1,5 graus de l'escalfament global. Aquesta és la línia vermella per la Unió Europea i amenaça amb marxar de la cimera si no es respecta. Davant de l'estancament de les negociacions, el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, ha deixat clar que és preferible no arribar a cap acord si no es respecta el límit d'escalfament que s'havia establert fins al moment.
We want a good decision.
Volem una bona decisió, però de vegades és millor no prendre cap decisió que prendre'n una de dolenta. Creiem que encara és possible tancar un bon acord. Però